sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Un dilluns més a les 10 de la nit i tenim amb nosaltres l'experta en sexualitat, la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Avui m'has comentat que ens parlaràs dels punts bàsics per alliberar les dificultats a l'hora de poder-nos satisfer sexualment.
Exacte.
Per on vols començar?
Doncs bé, primer per enfocar una mica, perquè són conceptes bastant amplis i els que s'hi pot aprofundir moltíssim, i en un programa com aquest doncs és molt difícil i o quasi bé impossible.
Sí, sempre donem les quatre pinzellades.
Exacte. Més que res per provocar o per invitar, convidar a la reflexió, i que ens podem identificar certes dificultats que potser de forma espontània o de forma natural no podem identificar perquè no ens n'han ensenyat. Sempre, en el tema de la sexualitat, sempre parlo del mateix, que no hem après a viure la sexualitat des del principi, des de l'inici, de forma, o sigui, entendre-la de forma natural i a mesura que l'hem anat coneguent a través del nostre propi cos.
Clar, perquè normalment la sexualitat sempre és una cosa, o a vegades en moltes famílies, un tema tabú.
Un tema tabú.
A l'escola també.
A l'escola, les creences, i sobretot de cara a la dona se l'ha restringit a un aspecte purament doncs, de maternitat o de satisfer les necessitats de la seva parella o del seu marit. I això ho tenim tan normalitzat que ni tan sols ens ho
qüestionem.
I llavors aquí comença el ball de bastons que dic jo, perquè jo sempre vaig a posar el dit, no? Sempre sóc molt, m'agrada molt qüestionar, des de sempre, la meva naturalesa és aquesta, qüestionar totes les creences establertes, els estereotips, sobretot. Però jo crec que és un exercici molt sa, sobretot, tant per homes com per dones. Però què passa? Que jo sempre em mobro més, perquè sóc dona en primer lloc, no és que no m'interessi la psicologia o la psique masculina, però crec que les dones encara ens hem de descobrir. I sempre parteixo d'aquesta base, fins que no ens descobrim, la nostra sexualitat no millorarà, per més que tinguem a un macho alfa, perdó l'expressió castellanitzada, però és que és molt, molt gràfica, al nostre costat. D'acord? De fet, fem la lectura de la nostra sexualitat a partir d'uns models establerts, els estereotips dels que parlo, no? Llavors això ens, a les dones ens ha acabat ofegant, i com sempre dic, utilitzo aquesta frase perquè ho expressa molt bé i és molt gràfica, que ens hem anat morint de mica en mica. Llavors, com deia, despertar la sexualitat és un fet que hauria de ser molt natural, però que s'ha tapat, i des del moment en què la dona havia de ser una dona bona persona, una dona correcta, una dona ben educada i amb bones maneres i no podia tenir desitjos sexuals, tot això encara perdura i encara ho perpetuem sense donar-nos en compte perquè ho hem heredat de la cultura dels nostres avantpassats. De fet, perquè ens entenguem, hi ha una ciència, l'epigenètica, que estudia precisament com heredem aquests models, no? I en aquest cas concret, doncs, heredem experiències traumàtiques dels nostres avantpassats. Moltes vegades la nostra incapacitat per satisfer-nos, i aquí parlo més de la dona que de l'home, perquè la dona és molt més, clar, és més cíclica, és molt més àmplia, té connexió molt més amb la seva part instintiva, està connectada amb els cicles naturals. Tot això, si ho ignora, ella no es pot reconèixer a si mateixa. Es considera un ésser, com ens han fet creure, variable, que no sap mai què vol, que és molt canviant, que de cop i volta canvia d'humor. Ella no sap per què, però tot això té unes raons. I si coneguéssim més a fons i ens haguessin educat en la nostra naturalesa femenina, cíclica, doncs entendríem que aquests canvis d'humors tenen una raó de ser, que estem connectades amb els cicles de la Lluna, que cada moment d'aquest cicle doncs, és un moment per crear i per reconèixer capacitats nostres, per connectar amb la nostra part instintiva, la nostra part més pura, més autèntica, i despertar des d'aquí totes les nostres qualitats i la nostra energia eminentment creativa, perquè som creadores de vida. De fet, els homes són fills tots de dones. Llavors,
sí,
l'energia de la dona, que no ha sigut l'epicentre de la nostra cultura, s'ha suprimit de la cultura i llavors s'ha posat al centre només el masculí. el que es valora, el que es cotitza, sempre arriba a l'èxit és les qualitats masculines. Però jo sempre dic, no sóc l'única, òbviament, hi ha altres molt millors que jo, autores que ho han estudiat molt més a fons, que diuen que la cultura masculina és immadura, perquè no va acompanyada de la part femenina, que és la que respecta la vida, que respecta els cicles naturals, que acull, que sap quan una cosa ha de morir o s'ha de deixar anar perquè en neixi una de nova. Totes aquestes qualitats femenines que les tenim totalment adormides. Hi són, però estan adormides.
És com una balança, no?, que s'ha d'equilibrar amb la part masculina i la part femenina.
Sí, de fet, les antigues tradicions, el yin-yang, per exemple, ja ho explica, no? Però, clar, estem parlant de yin-yang dins de cada una, dins de cada persona, dins de cada home i de cada dona. Llavors, clar, entendre això requereix una consciència i un coneixement de nosaltres mateixos. Llavors, com dèiem, la satisfacció sexual i la satisfacció inclús vital, val?, ve de l'energia sexual, però comença en el nostre propi cos. En aquí, la sexualitat femenina ha estat molt més, no només reprimida, sinó suprimida. La dona no ha tingut contacte directe amb el seu cos. L'home li és més fàcil perquè el té molt a mà. Això sempre ho dic també. El seu òrgan sexual és molt, o sigui, està en contacte amb ell constantment, el té molt a la vista, a més, tant la seva...
És molt més conscient.
És molt més conscient i les seves ereccions, evidentment, són molt manifestes i són visuals. Per això els problemes tenen a veure, els problemes o les disfuncions o les dificultats sexuals tenen més a veure amb la capacitat d'erecció o no, que no té res a veure amb si és sexual o no, o si pot tenir plaer o no, que passa que ho hem associat, no? S'ha mitificat el fet de l'erecció amb l'home potent, el macho alfa, el que satisfà com més dones millor. Tot això són estereotips que, en primer lloc, quan hi ha dificultats en la satisfacció, s'han de revisar. I, per exemple, jo em baso en tres o quatre punts bàsics a l'hora d'inspeccionar o investigar on estan les dificultats i on tenen el seu origen. L'epigenètica ja ho estudia, molts tenen origen en el transgeneracional, llavors s'ha d'investigar també una mica si a la família, a l'arbre familiar o a l'història familiar hi ha hagut històries d'abusos, històries de, no sé, de violència. Totes aquestes coses afecten i això ho heredem.
És una part difícil d'investigar. Una, per el que hem dit, perquè sí, potser les nostres mares, les nostres àvies, el sexe és un tema tabú i no en parlen. Uh-huh. I també a vegades perquè no hi podem accedir, perquè tenim les àvies ja mortes. Exacte. És a dir, com es pot arribar a fer aquest treball?
Sí, hi ha tècniques, hi ha metodologies. S'hi pot arribar amb relaxacions profundes, amb hipnosi, investigant, fent, per exemple, constel·lacions familiars. Tot això està en el... O sigui, com que ho heretem, ho portem. Llavors, les dificultats ens porten, més o menys, si no intuir, a veure més o menys on pot estar la dificultat, perquè si no es desactiva o es desbloqueja el possible bloqueig o trauma que hi hagi, encara que sigui d'edat, cada vegada hem d'intentar anar més enrere. Però, bueno, gràcies a Déu, avui dia hi ha tècnics, jo he vist coses, realment, treballs molt bonics en aquest sentit, inclús a través d'una relaxació profunda poder anar a fer com la línia de vida. Hi ha un exercici molt bonic a bioneuroemoció, que és la línia de la vida. Llavors et van conduint des de la concepció durant tots els 9 mesos, fins que neixes, etc. I és realment impressionant el que surt. Poder anar a aquells moments i recordar, perquè tot està a l'inconscient, tot, absolutament tota la informació està a l'inconscient. Inclús hi ha casos de persones que han pogut viure i veure imatges dins de la panxa de la mare durant l'embaràs, imatges del que passava fora, del que estava vivint aquella mare. Aquestes emocions o aquests traumes o aquests disgustos, una mort, el que sigui, es traspassen al fetus. I llavors moltes vegades això ho portem inscrit, no? És com que de vegades hi ha una forma d'arribar al coneixement del no voler néixer. Moltes criatures, com que no ho recordem, però en el moment de néixer no volem néixer perquè la situació que hi ha fora és perillosa o emocionalment ens afecta i ens fa por. I llavors la sensació és de no voler néixer, no? tot això va, és com que et va causant diferents marques, no?, en la teva línia de vida, i poder-les alliberar fent un dol, perquè hi ha molts tipus de dols, poden fer dols, és molt important, com es fan dols pel nen interior ferit també, que això suposo que la gent, l'audiència li sonarà una mica, el treball amb el nen interior és important, perquè tots portem un nen a dins, un nen que no ha pogut créixer, que li han faltat coses, que no
per un cantó o per l'altre.
Exacte, o no ha sigut prou estimat, o no s'ha sentit prou protegit, etc. Tot això és important poder-ho fer en la vida, perquè també allibera pors i bloquejos que ens impedeixen relaxar-nos i sentir-nos confiats en el nostre propi cos, estimar el nostre propi cos perquè després la sexualitat sigui
plena,
el més plena possible. Totes aquestes petites coses que no li donem importància, que desconeixem, estan allà. D'acord?
Sí,
llavors,
sí.
Clar, la satisfacció no depèn només d'arribar a l'orgasme. Pot ser que una persona, una dona, tingui molts orgasmes, o els homes tinguin molts orgasmes, però no se satisfacin. Per què? Pues, inclús la necessitat de fer orgasmes, de tenir sexe molt sovint, és com una compulsió per buscar plaer, però que és un plaer que no ens omple. És un plaer
efímer,
puntual i efímer, que un cop s'ha acabat i hem de tornar-hi, no? Llavors, realment no ens satisfà. Tenir sexualitat no vol dir que estar satisfets. D'acord? Llavors, moltes de les disfuncions i les dificultats que hi ha en aquesta capacitat de satisfacció, que moltes vegades ni ens la plantegem, també, perquè aquí també hi en trobo amb moltes dones que, bueno, jo sí, jo a mi m'agrada. Però, bueno, saps? És com que ho tenen assumit el rol de satisfer a la parella o de fer sexe perquè s'ha de tenir, però ja no es plantegen res més enllà, no? Si arriba l'orgasme, de vegades sí, de vegades no, però no veiem que hi ha realment una sexualitat escollida lliurement. Per això jo vaig sempre treballar abans que res, en el cas de la dona, també no l'home, però sobretot la relació amb el seu propi gènere. Sí, quin és el concepte de dona o d'home que té una persona i com això afecta la seva llibertat sexual. Llibertat sexual no vol dir tenir moltes parelles. Llibertat sexual vol dir que jo sóc dipositari o dipositària del meu propi plaer. Jo sé què m'agrada, com és el meu cos, com sent el meu cos, quina relació tinc jo amb la meva pròpia corporeïtat, en el sentit de sé com acariciar-me. Perquè al final la sexualitat és, jo sempre dic, posar-s'hi. Com més contacte tenim amb nosaltres mateixos, la sexualitat més es desperta. Si tenim sexualitat de tant en tant, o només en el moment de la còpula per arribar a un orgasme, etc., no estem tenint una sexualitat plena. La sexualitat plena comença per inspeccionar el propi cos, que és el que no ens han ensenyat de petits. Bueno, els nois encara. Els nois encara, perquè se'ls anima inclús a
experimentar,
que provin, que experimentin, que es masturbin en grup, en no grup.
Sí, sí, encara hi ha com la falsa imatge de que la masturbació masculina està molt més ben vista que la masturbació femenina.
Sí. I ja no com a concepte global, sinó nosaltres mateixes. És que ja no ens hem de plantejar si està bé o malament, sinó com veiem nosaltres, com sentim el nostre cos. Ens acariciem, ens toquem, ens mirem amb un mirall el nostre sexe, sabem com és, sabem on està el nostre punt tal o el punt qual, sabem quina part ens agrada més acariciar-nos, sabem quin nivell de carícies necessitem, el temps que necessitem, perquè una altra cosa també que està molt implantada o imposada o molt acceptada, que les dones triem més. I no és perquè triem més perquè siguem més incapaces, sinó perquè necessitem unes condicions per poder-nos obrir i disfrutar de la sexualitat. Necessitem unes, jo sempre dic les prèvies, encara que no m'agradi, però és una manera pràctica de dir-ho, no? Però necessitem que hi hagi un intercanvi energètic amb la parella, que comença amb les carícies, comença amb la respiració, comença amb la mirada, comença amb el tacte, comença a ser conscient de totes aquestes coses. O sigui, la respiració ens porta a l'èxtasi també, si coneixem i som conscients de la respiració. I connectar la respiració amb el plaer. Però tot això, quan comencem per nosaltres mateixos experimentant amb el propi cos, és que avancem 3.000 anys.
Clar, perquè és un camí que ja coneixes després a l'hora de tenir sexe amb la parella.
Et dona confiança, et sents bé i còmode amb el teu cos, perquè això és molt important. estem molt acostumades a que no ens vegi, que si tenim panxa, que si tenim cel·lulitis, que... i no ens sentim còmodes amb el nostre cos. Ens hem de sentir còmodes siguem com siguem. Llavors hem de tenir també un llenguatge i un diàleg amb el nostre cos i estimar-lo tal com és.
És important, no? Poder-nos
no
mirar en el mirall. Exacte.
No ens hem de comparar amb els models que ens donen, que són impossibles. Ens hem de saber estimar des de dins, des de com sentim. Ens hem de connectar amb aquesta capacitat sensitiva que les dones tenim, però d'una manera impressionant, i que el dia que ho descobrim ens, és que vam fer un salt quàntic. I clar, tot això és imprescindible, sanar aquesta relació amb el propi cos. El tacte, els ritmes, una altra cosa que desconeixem, les dones, compartir entre nosaltres és molt important, perquè compartim cos. A veure, tal com s'hauria de fer, perquè el que compartim ara són pues, anar a sopar, xerrar, ens trobem, sí, xerrem, ens queixem, el que sí, però jo parlo de compartir fent coses. O sigui, fent coses, anant aquí, anant allà, anant a la muntanya, anant a trobar-nos i realment obrir-nos com a dones, relaxar-nos, compartir realment els nostres cossos, la nostra presència, la nostra energia, les nostres ganes de crear, sentir-nos lliures... Compartir des d'aquest punt, de fent coses, compartim fent coses, no? Inclús a vegades dic, no sé, doncs anar a fer mitja, juntes, com abans les costureres reunien, no? Era la
sí,
seva
sí,
forma
encara hi ha molta gent que fa, que cus, fa patchworks, fa mitges...
Exacte, però fer-ho amb comunitat, perquè les dones en això ens recolzem molt, i el fet de compartir aquesta proximitat és sortir també del model masculí que ens han imposat, que les dones estem en competència. Perquè els valors masculins són de competició, de ser el millor, de ser millor que tu, de no dir-te el que no m'interessa perquè estratègicament doncs, no sé què, entens? Vull dir, sortir d'aquest model i d'aquest estereotip de dona independent, treballadora, que és fantàstica, però que s'oblida i es desconnecta de la seva feminitat per poder arribar a tenir èxit tal com es reconeix avui dia dins del patriarcat, no? Que és el model que tenim i que ens han imposat i que ens ha desconnectat. La cultura multicèntrica del que és el masculí, que és el que val i el que produeix i el que, com sempre diuen aquí, no? Ens ha negat la feminitat i la capacitat de poder viure en plenitud i amb els cicles i respectant els nostres ritmes, el nostre temps, el nostre espai. Hem de crear el nostre espai. Per la dona és molt important crear el seu espai-temps, perquè d'allà és on es nodreix. Llavors, clar, si tot això primer no es replanteja, no s'investiga, no es porta a la llum, la dona sempre estarà a expenses de seguir un model que li ve imposat, que no l'ha triat ella lliurement. Llavors, clar, tot això l'allunya de la seva connexió autèntica amb la seva naturalesa sexual, femenina, i, bueno, i sobretot això del seu plaer, ser la propietària del seu plaer. Ella el tria, ella el guia, ella el nodreix, ella l'alimenta. És important plantejar-se això. I després això, la relació amb el propi sexe, amb el propi gènere, ¿vale? Entre dones. Aquí hi ha molts estereotips també. Ens mirem des d'una mirada masculina que compara, que en lloc de cooperar, de sentir-te germanada, de l'energia femenina és cooperativa per excel·lència. Aquest és el primer tema. I després, també, a partir d'aquí, quan hem inspeccionat i hem observat tots aquests estereotips de la relació amb el propi gènere i amb el propi sexe, perdó, i amb el gènere femení, després passem a la relació amb el gènere masculí. I aquí es plantegen dos tipus de coses. La relació amb l'home o amb els homes que jo atraig, com els homes que tinc a la meva vida, la relació amb el meu primer home, que és el pare. Al final, aquesta sanació, aquest tornar a viure el plaer des d'un mateix, és moltes vegades sanar el transgeneracional, perquè portem una herència que realment ens pesa molt i és espantosa. Tot s'ha de dir, és espantosa. Llavors, la relació amb l'altre gènere, el gènere masculí, en el cas de la dona, i el femení en el cas de l'home, i la relació amb el diguem-ne, amb la... Clar, m'he oblidat una cosa, la relació amb la mare. En el primer tema, la relació amb la nostra mare també és molt important, de cara a alliberar molts tabús sexuals i molts bloquejos sexuals. ¿Vale? En el segon punt, quan tractes amb l'altre gènere, el gènere masculí en el cas de la dona, doncs també ser conscient, fer conscient el model que hem rebut del nostre primer home, que és el pare. com tracta l'afluent femení, com ens ha valorat, si ens ha tractat bé, si ens ha escoltat, si ens ha vist, entre cometes, si ens ha vist. I veure també aquí esborrar o despejar o deslliurar els estereotips sobre el que és el model masculí. Moltes vegades amb aquest treball ens adonem que molts dels homes que traiem són figures molt semblants al patró del pare o al patró familiar dels pares, avis, etc. No? Però sobretot del pare, que és el nostre primer home. Moltes vegades atraiem la figura del pare perquè és el que coneixem, és el que inconscientment estem atraient, perquè per nosaltres el masculí és
la referència que tenim a casa.
La referència que tenim a casa de si ha sigut un home doncs molt, molt autoritari o un home que ha sigut fort i valent i ha sigut... Doncs potser busquem un home que tingui aquestes connotacions perquè és el que realment coneixem i el que ens atrau, no? Però ens en donem compte que potser estem buscant un pare massa, o un home massa protector o un home massa, com et diria, que tingui molta força perquè nosaltres ens hem sentit petites i necessitem aquesta força per sentir-nos segures. D'acord que l'experiència al final amb el pare ha sigut de que, bueno, aparentment potser és un home amb unes qualitats molt de força i de seguretat en si mateix, però que nosaltres ens han fet sentir petites. Llavors estem buscant una seguretat que realment no ens va donar aquest pare.
I també suposo que és important situar la figura del pare on ha de ser. Per això no vull dir haver d'estimar menys o haver d'estimar més, però també la idea, la imatge que et pots arribar a crear en una determinada edat del teu pare no respon o és una figura exagerada en respecte al que realment és.
Sí.
I que després, clar, projectes unes necessitats en la teva futura parella que realment no les pots trobar perquè tampoc no són reals les que tu projectes del teu pare.
I no només això, sinó que com que no hem rebut del pare el que necessitàvem com a criatures, d'acord, perquè hi ha unes necessitats que també aprenem a negar. Quan els pares estan malament o hi ha dificultats en la família o hi ha discussions, el nen o la nena aprenem a negar les nostres necessitats per no contrariar els pares, per no ser rebutjats, per no cridar l'atenció perquè després rebre una negativa, no? I molts nens interioritzen això. Llavors, clar, hi ha una frase que jo sempre m'agrada molt perquè és molt entenedora, de biodescodificació. No és que jo sigui experta, però jo he treballat molt, que diu, el que no em van donar, no m'ho dono. El que em van fer, m'ho faig. I és realment així. Si es compleix, tal qual, eh? Tal qual. Llavors, per exemple, si hem tingut un pare que no ha sigut amorós, que no ha sigut afectuós, que ha estat tot el temps... perquè moltes vegades es diu, no, és que jo treballo perquè als meus fills no els hi falti de res. O sigui, un pare desaparegut.
Exacte.
Que només arribava...
A l'hora de
sopar. I estava
cansat. Sí.
En totes aquestes connotacions, per exemple, com que no vam tenir... no saben ser satisfetes les nostres necessitats, inconscientment arrosseguem aquest patró, llavors en la nostra parella del futur busquem un home amb les mateixes característiques. En el sentit de que queda això pendent de reparar en la família i llavors tu ho repeteixes per poder-ho reparar. M'explico?
Uh-huh.
La biodescodificació entén i estudia aquests aspectes, no? És el transgeneracional. Llavors, com ho repares? Si evidentment no ets conscient d'aquest mecanisme...
Es va repetint.
Fins que algú ho aconsegueix
anar.
Val? Però, evidentment, no te'n dones compte perquè, clar, els models, la situació, el temps, no és el mateix. I, no sé, amb els anys canvies i ara som més moderns, tenim més informació, les coses sembla que són molt més obertes i molt, hi ha més informació, sí, però... O sigui, continuem arrossegant els mateixos patrons no sanats en les generacions anteriors. Llavors, si a tu et toca en aquell moment, doncs, et trobes... O sigui, és molt difícil identificar, ostres, però si estic repetint el mateix. Costa molt.
Clar.
És molt difícil d'identificar. O sigui, necessites ajuda per realment no anar-te'n compte ara.
Sí, perquè normalment...
Però el moment no ho veus, llavors ja ho pots alliberar.
Clar, perquè normalment moltes vegades el que és jo no sóc com els meus pares.
Clar.
Jo
i moltes vegades
no
inclús...
és d'esquivar, però directament és una altra generació, jo faig diferent les coses.
Sí.
I per tant, amb aquesta mentalitat de jo faig diferent les coses, no et deixa veure que estàs repetint un patró.
Ho estàs dient molt bé. És així, eh? És així. Llavors, clar, de vegades ens sorprenem moltíssim de veure que realment, ostres, però si estic repetint el mateix. Estic repetint el mateix. Hi ha aquella nena ferida o aquell nen ferit que està buscant realment l'amor del pare i de la mare, que no va tenir. Llavors, clar, aquí és important identificar-ho, fer un dol molt ben fet amb aquesta nena o aquest nen ferit. Hi ha dols realment molt ben treballats, molt que es pot... I a partir d'aquí, normalment, si no hi ha alguna altra cosa afegida que puguem seguir investigant, s'allibera moltíssim. Clar, és portar a la consciència les dificultats que no podem reconèixer nosaltres sols. Val? Tot això, tornem-hi, doncs incideix directament, indirectament, de forma...
A tota la vida.
A tota la vida i, òbviament, a la sexualitat. Llavors, clar, tot el que sigui poder-nos sentir lliures de tenir la sexualitat que ens agrada i poder-nos comportar, poder-nos deixar anar i perdre el control amb la persona que tenim al costat, que sigui realment de que s'hagi creat aquesta confiança i aquesta intimitat, que això també n'hem parlat en algun altre programa, que és, per mi és vital, la confiança i la intimitat, que s'han de cuidar molt. Però clar, comença per un mateix, perquè si no et coneixes tu una intimitat, no pots compartir una intimitat amb l'altra. Estàs... És fàcil que et surtis de tu mateixa. A les dones això ens passa molt. Ens entreguem a l'altre, però deixem de ser nosaltres. Llavors això ens confon moltíssim i ens allunya de la nostra autèntica sexualitat. Perquè el plaer l'hem d'anar a buscar per nosaltres. La parella és compartir-ho. Val? Però és molt, molt important saber estar en el nostre lloc, saber estar molt conscients i focalitzades en el nostre plaer. Per això jo sempre recomano contacte amb el propi cos. O sigui, ja no és el tema masturbació, sinó experimentar amb el teu propi cos. Les dones això hauríem de fer-ho des de petitones.
Sí, perquè és això, eh? El model que se'ns instaura, que veiem i que hem de fer i que hem d'assolir uns objectius, tant a nivell físic com de personalitat, a tots els nivells, ens fa rebutjar en determinades èpoques, sobretot, el que som nosaltres. I ens fa estar com més lluny del nostre cos.
Clar. No estem arrelades, perdem la capacitat de sentir també, perquè la dona és molt sensitiva, o sigui, la capacitat sensitiva de la dona és impressionant comparada amb l'home. L'home tot això ho pot desenvolupar, però amb un treball conscient i llarg, eh? No és algo fàcil. Però la dona ho té més dintre de la seva, intrínsecament dintre de la seva naturalesa innata. Llavors, tot això que ens estem perdent, jo sempre dic que no és per fer dentetes.
Però que home, sí que una realment... mica sí, una mica sí, Roser, hem de fer dentetes per veure si així entre tots ens despertem i podem crear una societat una mica diferent, almenys amb aquests conceptes.
Home, potser no podrem canviar la societat, però sí que ens podem canviar nosaltres i, evidentment, s'ha de començar per aquí.
Granet a granet.
Granet a granet i anant-nos coneixent i anant investigant fins on podem arribar, que és impressionant. Clar, la dificultat més gran, jo crec, i és el que em trobo, que no tenim registres, no tenim referents de dones que ens puguin servir de model per poder... O sigui, aquestes dones sàvies que a vegades imaginem que existeixen en els contes, en les fàbules, en segons quines històries, els arquetips aquests femenins de dona sàvia que abans li anaves a demanar consell, ara tenim doncs, residències d'avis que estan desconnectats i la dona està totalment aïllada d'ella mateixa i, evidentment, si ho està d'ella mateixa, tampoc pot connectar a altres nivells amb la resta de dones, que aquí tenim molta força i no, la societat no ens està permetent que connectem aquests nivells. S'està fent de mica en mica, les coses estan canviant lentament, però encara hi ha molts impediments. I nosaltres mateixes, som les que no tinc temps. Ostres, ara anar amb aquelles dones a ballar? Ara m'he d'anar a moure...
Sí, perquè és això, el que has dit, que tenim com molt instaurat també a vegades el patró més masculí de més de la competència, més que de la col·laboració.
A casa de dintre, doncs estic segura i no tinc ganes de sortir fora a exposar-me. Ens tornem molt... En aquest sentit, la zona de confort és molt fàcil, la tele, qualsevol... Tenim tantes distraccions per no pensar en nosaltres. I després una altra cosa, també hem d'assumir que moltes vegades estar amb nosaltres mateixes representa què faig. Preguntar-te què faig jo ara, em caic bé a mi mateixa? Em trobo bé jo estant amb mi mateixa sola? Tot això La gent, en general, està acostumada a fugir d'aquests moments. Inclús no arriba ni a ser-ne conscient, però el cas de trobar-se sola a casa, un divendres a la nit, per exemple, que tothom està por ahí, doncs és com que, oh, què faig jo aquí?
Sí, sí, estic desconnectada del món.
És la senyal claríssima de lo desconnectades que arribem a estar de nosaltres mateixes, de que els recursos els tenim dins. O sigui, totes i tots tenim la capacitat de sanar, de sanar-nos, tots, absolutament tothom. Però si no comencem per aquestes petites coses d'observar el moment d'estar sol amb un mateix, com estem i què hauríem de fer, plantejar-nos què hauríem de fer per estar bé, tot això ja és un canvi. Però hem d'arribar a fer-nos aquest moment, o sigui, a afrontar aquest moment i dir, a veure, qui sóc jo? Què estic fent aquí? Com estic contenta amb el, amb el que visc, amb el que estic fent? Té sentit tot el que estic fent, treballar tantes hores i... O sigui, s'ha de començar per aquí per qüestionar els propis patrons, els propis esquemes de que en principi ens sentim còmodes i ens sentim satisfets perquè estem fent el que és, teòricament s'ha de fer, però ens hem preguntat si realment és això el que volem. Clar, són preguntes molt gruixudes.
Sí, i que és un treball dur.
Sí.
I no és d'una hora.
Perquè és girar de, tot de cap per avall. Però clar, d'alguna manera s'ha de començar. Jo no dic pas de tirar-ho tot per la borda, no?
No, no, de mica en mica.
Es pot fer, clar que sí. Però com més consciència hi ha cap a un mateix, també la capacitat d'entendre, comprendre l'altre i acceptar-lo també es fa molt més real i molt més possible. Mm-hmm. Vale, i últimament, per acabar, l'últim punt és també sanar la relació amb els models que hem anat heredant o que hem conegut a la cultura, no? El model de dona tal, el model de dona qual, el model de dona... Doncs no sé per què hi ha dones que la seva il·lusió és casar-se i tenir fills i formar una família. Aquí jo vull recomanar especialment un llibre de la Jean Shinoda Bolen, que és una analista junguiana americana, que va escriure les dioses de cada mujer i realment és molt interessant. També va escriure les dioses de cada hombre. No sé si està traduït al català, però és molt interessant perquè parla de totes les deesses i déus que hi ha hagut a la mitologia de totes les cultures, no? Sobretot la grega, la romana, però també altres, de la nòrdica. Totes les cultures han tingut els seus déus i les seves deesses, no? I llavors cada deessa té unes particularitats i unes característiques, i per la dona conèixer aquests models, perquè al final són arquetips que estan a l'inconscient col·lectiu, quina part de cada deessa tenim dins, no? Llavors és una forma també d'entendre moltes pulsions que tenim, molts desitjos que tenim no satisfets, que potser pensem no sabem d'on venen i no els entenem, i són models que hi ha dintre de l'inconscient de tot el món i de tots els anys viscuts i la història, on hi ha models de dona que, bueno, com més complicada és una dona, més deesses té dins del seu perfil, diguem-ne, no? Llavors, doncs, per exemple, des de l'Afrodita, no?, que és la deessa de l'amor, ha estat totalment manipulada, perquè de fet l'Afrodita era una deessa alquímica i parlava de l'amor en majúscules, no de l'amor sexual només, val? O l'Atenea, per exemple, la independent, la indòmita, la salvatge, saps? O totes aquestes deesses és una forma de conèixer les qualitats femenines que moltes vegades no identifiquem, però que són coses que a l'identificat dones compte de necessitats que potser tens com a dona i que no les estàs satisfent. Perquè potser et penses que ets una Hera, que és la diosa de l'hogar.
I després comences a investigar i dius no, no, no.
Clar, jo a veure, m'he cregut que sóc, que he de ser mare i dona i esposa perquè doncs, és el que m'han ensenyat, ho he viscut a casa, ha sigut el meu patró, però jo no em sento satisfeta amb això, jo necessito fer altres coses. O la dona molt masculina que necessita ser competitiva, etc. Llavors s'ha de treballar també la part d'Afrodita, que és més de l'amant, l'erotisme, la sensualitat, més femenina. És una forma de treballar, a mi m'encanta perquè és tot molt simbòlic, però que realment a la dona li és molt fàcil obrir-se a aquests símbols, no?, i arquetips. Llavors el llibre aquest és molt aclaridor i divertit en aquest sentit també. De cop i volta descobrim unes naturaleses dins nostra que de totes podem aprendre alguna cosa i de totes poder-nos sentir, ens poden nodrir, ens poden il·luminar, diguem-ne, no?, el nostre model de vida. És una forma d'aprofundir també en el que és l'energia femenina i la masculina, com s'equilibren o com es desequilibren, no?
Mm-hmm. Molt interessant.
D'aquests arquetips, sí, sí. És un llibre realment, i a més no és gaire gruixut, és molt entenedor, i, bueno, i ella treballa des d'aquestes figures.
Molt bé. Roser, ens has posat també molts deures, avui.
No, home, no, no és per...
Home, uns
és per,
quants.
Per convidar la reflexió, ja ho saps, Gemma.
Sí, 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 qüestionar. Jo
després, a l'hora de treballar, tot és molt més concret, eh?
Sí,
a l'hora
sí,
de treballar
sí, sí.
Són faves comptades.
Sí, sí, però a casa ja podem anar avançant feina i jo ja m'he apuntat allò... qüestionar els esquemes del concepte dona, de la relació amb el gènere masculí i aprofundir en nosaltres mateixos.
Sí, sens dubte.
He agafat
sí,
bé sí. Els apunts.
Has agafat molt bé, Gemma, com sempre.
Perfecte, doncs escolta, Roser, ens emplacem a dilluns següent.
Molt bé, sí.
I acabem de parlar d'algun altre tema relacionat, com sempre, amb la sexualitat.
Molt bé, guapa. Doncs així quedem. Moltes gràcies i molt bona nit.
Bona nit.
Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.